Bola de Drac és una sèrie manga escrita i dibuixada per Akira Toriyama. Crec que no ens equivoquem si diem que és la sèrie de dibuixos que més ha influït en els catalans que eren nens i joves a principis dels 90. Des de la seva primera emissió, el 15 de febrer del 1990, a Televisió de Catalunya, Bola de Drac va tenir un gran èxit d'audiència no només entre els nens, sinó també entre els adolescents. Un efecte que es va repetir quan la sèrie es va emetre a Canal 9, que la va programar al migdia per arribar a una audiència que anava des dels infants al públic universitari. Parlarem d'aquesta sèrie amb el periodista Joan Ramon Armadàs, que no sé si dir que també és un friqui de Bola de Drac.
Es pot dir que sóc un friqui de Bola de Drac i que sóc un friqui en general, no ens n'amaguem pas els friquis. De totes maneres, el concepte friqui, que normalment està associat doncs, a persones que li agrada una cosa minoritària i molt específica i molt rarota, clar, Bola de Drac no és això. Bola de Drac ara mateix ja és un fenomen mainstream totalment, mundial, global. I posaré un exemple. A la paradeta de l'EFNAC del Festival de Sitges, que és el festival més important de cinema fantàstic i de terror del món, comparteix merchandising amb productes també tan internacionals i tan globals com pugui ser Star Wars, Alien o altres sagues de ciència-ficció com Star Trek, i per tant està directament ja a l'Olimp o del que és l'imaginari del propi cinema fantàstic, en aquest cas ha passat a la tele però segueix sent cinema.
Bola de Drac és originàriament un manga, és a dir, a grans trets perquè la gent ho sàpiga, un còmic japonès, i després passa a ser sèrie de televisió. Què la fa tan especial que faci que precisament no sigui només un producte per friki, sinó que es converteixi en mainstream i que més o menys a tothom li agradi?
Precisament el fet de convertir-se en sèrie ja denota que en aquell cas, en els anys 80, al Japó, els propis japonesos ja va veure el potencial del producte. Hi ha molts mangas, aquí el que passa que només moltes vegades ens arriben ja en forma de sèrie, o les coneixem primer en forma de sèrie, com va passar amb Bola de Drac, però clar, el procés normalment és això. Es publica un còmic, que a vegades al Japó es publica amb edicions setmanals o mensuals dins de revistes, com si, per entendre'ns, com si fos el jueves, i dins d'aquesta revista hi ha diversos capítols que, setmana rere setmana, van avançant la història. Quan aquests, si té èxit, això es compila en volums d'una sola sèrie, en aquest cas d'un sol manga, i si encara té més èxit, se'n fa una sèrie. I si encara té més èxit, a vegades se'n fan pel·lícules, o bé d'acció real, o bé que se'n diuen noves, que són les pròpies, o sigui, pel·lícules que podrien ser com spin-offs o coses separades de la pròpia drama. Llavors, què la fa tan especial? Doncs que va arribar al públic, va arribar tant el manga en el seu moment com la sèrie. Els perquès de tot això els podem trobar segurament amb una barreja explosiva del que és la trama, que barreja en aquest cas llegendes asiàtiques pròpies, amb un gènere que és el shonen, que és aquest gènere de que hi ha una persona, normalment un jove, un adolescent, un nen, que ha d'anar com superant etapes que primer semblen impossibles i que a base d'esforç, entrenament, i en aquest cas és la lluita, no? Ell, el Son Goku, en aquest cas, va superant etapes i va vencent aquell enemic que sembla impossible i després aquest enemic en surt un altre que encara és més impossible. Llavors sempre estàs com en contínua progressió i barrejar, doncs, en aquest cas, les llegendes pròpies asiàtiques amb aquest gènere i la lluita. Un humor també molt propi sí. del Japó i que sobretot està explotat quan el Son Goku i tots els personatges són petits. I sobretot, jo crec que la clau és el personatge, el protagonista, el Son Goku, que és un nen entranyable a tots els nivells, però que a la vegada, quan toca lluitar, doncs és el que les fot més grosses, no? Vull dir que s'entrena, aprèn, i barreja tota aquesta innocència aparent després amb ser un dels guerrers, se suposa, més forts del planeta i de l'univers, com veurem més endavant.
Has parlat dels diversos elements de Bola de Drac. Nosaltres, els que no en sabem, relacionem sempre Bola de Drac amb el Japó, però s'ha de saber també que la història de Bola de Drac, en part, està basada en un mite xinès que es diu Viatge cap a l'Oest.
Explica sí, exactament. La llegenda del rei Miku.
A veure, explica'ns
això. És una llegenda que a la Xina la van revisitant, sobretot en forma de sèries i pel·lícules, any rere any gairebé. O sigui, com aquí veiem Nissaga de Poder i El cor de la ciutat i totes aquestes sèries, a la Xina, als migdies o durant molts anys o a les tardes, han estat emetent i reemetent i refent aquest mite, que és el viatge a l'oest, que és la llegenda del rei Miku, no? I és un mite on apareix, per exemple, un porc que acompanya el protagonista, com vindria a ser l'Ulong.
Exacte, això és un personatge que després el veiem.
Correcte, sí, després han de lluitar contra una espècie de toro, que vindrà a ser, o sigui, que en aquest cas està encarnat pel que és el pare de la Xixi. han d'anar a buscar també un ventall màgic per apagar un foc de no sé què. Vull dir, trobes molts paral·lelismes, tant amb el propi personatge del Son Goku, com en punts secundaris de la trama, sobretot a la primera etapa de Bola de Drac, quan el Son Goku és petit, no? I ara després ja la cosa se'n va per altres camins, però sí que és veritat que l'origen i una mica la idea parteix d'aquesta llegenda oriental del rei Miku.
L'autor és l'Akira Toriyama, que els catalans també el coneixem pel Doctor Slum. Per tant, és un personatge que ja està basat a tirar endavant sèries d'aquestes característiques.
Sí, amb ell l'èxit li va arribar sobretot ja amb el Doctor Slum, i quan va fer Bola de Drac ja era un mangaka més o menys conegut, no als nivells que després li va suposar Bola de Drac, però clar, no era un desconegut. I també va ajudar que en aquest cas el Doctor Slum també es convertís en sèrie. I tal, l'estil de dibuix i fins i tot al principi, les bromes i el tipus de personatges així una mica estripats i estereotipats del Japó també estan a Bola de Drac. El que passa que el Doctor Slum sí que és un producte molt més d'humor, molt més innocent, no té aquest component que comentàvem abans del shonen, de l'evolució del propi personatge, i per tant són com estils diferents, tot i que clar, ell en aquest cas tant la història com el dibuix partia d'ell.
Anem a parlar ara de Catalunya. Aquesta sèrie s'emet per primera vegada al nostre país, com dèiem, a l'entrada el 15 de febrer de 1990, és a dir, fa bastants anys ja. Uh-huh. Estem parlant d'una època on no hi havia internet, on el coneixement dels productes audiovisuals dels altres països no anava pels canals que ara coneixem, que podem agafar qualsevol plataforma i veiem què fan en els altres països. Aleshores, Televisió de Catalunya, com va arribar a tenir aquesta sèrie?
Televisió de Catalunya té aquesta sèrie gairebé per casualitats. Antigament, quan, com bé dius, no hi havia internet i no hi havia facilitat per tenir accés a segons quins programes i, en aquest cas, sèries d'altres països, moltes vegades es anava a fires internacionals i es compraven paquets. I en aquest cas TV3, com que tampoc tenia prou poder adquisitiu com a TV3 pròpia, anava amb el que es diu La Forta, que era l'associació de televisions autonòmiques, i compraven paquets. I amb aquests paquets, a vegades, compraven gairebé a l'engròs, que es diu ara, no? Almenys els interessava un producte, però te'l venien, escolta, si vols aquest, n'has de comprar quatre.
Tres per dos, no?
I vinga, sí. I el van comprar així, sense saber què és el que després esdevindria. I una de les anècdotes divertides és que van comprar amb el paquet Bola Drac, però Bola Drac tenia, van comprar només un paquet de 24 o 26 capítols, mm-hmm. no recordo exactament. Mm-hmm. I clar, la sèrie acabava al mig del gran torneig de les arts marcials, del primer gran torneig de les arts marcials, i dius, home, i TV3 va rebre un allau de cartes de nens de, però què ens esteu fent? No ens podeu deixar així a mitges? Que tenim el torneig a mitges, que a veure si guanya el Son Goku, que si guanya l'altre. I clar, van ser conscients d'aquello des del principi, o sigui, perquè van ser 20 i pocs capítols, ja va arribar claríssimament a una audiència tan diferent com la japonesa com és la catalana. I a partir d'aquí, clar, vam moure cel i terra en plan, ei, què tenim aquí? En aquest cas, el que estava encarregat de les compres i de tot plegat era l'Oleguer Sarsenedes, que ni tan sols havia vist la sèrie, i ho va conèixer a través del seu fill. Es va tancar un dia, va mirar els capítols de Bola de Drac i va dir, ostres, aquí tenim una perleta, això ho hem de cuidar. Llavors ja es van encarregar d'aconseguir-ho tot i llavors la resta, com aquell qui diu, ja és història.
Que ens hem de posar en context, perquè abans deies, van enviar cartes a Televisió de Catalunya.
Clar,
és
clar.
A dir, era difícil, si no tenies un fenomen d'aquestes característiques, és a dir, paper, boli o ordinador o màquina d'escriure, saber si realment estava agradant. Ara, per exemple, qualsevol trending topic o veient la reacció de la gent a les xarxes, si es comparteix o no es comparteix, tu més o menys pots tenir un termòmetre. Però en aquella època, que els nens agafessin paper, boli i enviessin una carta a Televisió de Catalunya dient, ei, ens heu deixat a mig torneig de les arts marcials d'una sèrie que, pel que deies, arriba gairebé de rebot a Catalunya, vaja, que és un fenomen.
Sí, sí, sí.
Que ara la gent jove que ens sent potser diu, tampoc
n'hi
ha per
tant. No hi havia Twitter, no hi havia internet. Em sembla que això faci molts anys, però tampoc fa tant. I clar, és aquesta, és la prova de que des del minut 1, des que es va començar a emetre capítols, ja va esdevenir un boom, i la gent doncs en parlava als patis i en parlava a les sortides dels entrenos de futbol i bàsquet.
I les fotocòpies. Tant de coses de les fotocòpies.
Això ja va venir més
tard.
Va venir més tard per la pròpia necessitat.
Perquè la gent en situï. Què passava amb les fotocòpies?
Què passava amb les fotocòpies? Mm-hmm. A veure, com dèiem, Bola Drac, ara ja ens hem posat segurament un o dos anys més endavant. Mm-hmm. Bola Drac és un èxit. tothom en parla, tots els nens, quan arriben a casa...
Perquè era l'hora de berenar, més que es feia.
Era l'hora de berenar, o sigui, arribes a casa, berenes i ritual d'esperar bola de drac. I, per tant, bola de drac és un fenomen total. Què passa? Com que aquest fenomen ha arribat gairebé per casualitat, no hi ha muntada una estructura o una infraestructura de merchandising com hi ha ara. Jo ara, si m'agrada Star Trek, me'n vaig a l'FNAC i em compro una samarreta de Star Trek. En aquell moment, jo això amb bola de drac, nen, no ho podia fer. I, per tant, tot aquest friquisme, totes aquestes ganes de compartir i d'ensenyar el que a mi m'agradava, que en aquest cas podia ser bola de drac, no podia, perquè no podia aconseguir ni notets del Son Goku. Llavors, la primera reacció que va arribar, espontània, va ser les fotocòpies. D'on van arribar aquestes fotocòpies? Moltes venien d'una revista francesa, que no recordo el nom, però que França també... Bola de drac va ser un boom, i va ser un boom una mica abans que nosaltres. Llavors, molta gent, no sabem com, perquè l'origen de cadascuna de les fotocòpies és allò, llegenda, no se sap bé, però van anar apareixent, i la gent cada cop en tenia més, i les copisteries fins i tot feien negoci. Quan algú venia a fotocopiar una fotocòpia a Bola de drac i la copisteria veia que ells no la tenien, se'n feien una i la guardaven, i les copisteries tenien el seu propi catàleg de fotocòpies de Bola de drac.
Quins drets d'autor devia haver-hi, no?
Correcte, era una època on aquestes coses potser no estaven tan mirades com avui en dia, i per tant, i sembla ser que al Japó ningú es queixava d'aquestes coses, però vaja, va ser un fenomen que avui en dia és irrepetible, perquè qualsevol, posant un exemple recent de sèrie d'èxit, Stranger Things, que no té, no sé si té un parell d'estius aquesta sèrie, tu ja pots anar per internet o fins i tot a botigues físiques a Barcelona i trobaràs els productes que vulguis,
tot el
Stranger Things, de ninotets, la sèrie completa, samarretes, el que vulguis. Però clar, això en aquella època no passava. I per tant va ser una reacció molt espontània de la pròpia comunitat fan de Bola de drac, que tenia ganes de compartir tot plegat. I vaja, hi ha unes quantes de fotocòpies. I llavors el que ja va venir després va ser, per entendre'ns, el merchandising mig oficial, perquè algun no era tan oficial com ens pensem, i bastant mal fet. Van començar els àlbums de cromos,
cosa
que també en aquella època es portava bastant, avui en dia no n'hi ha gaires, excepte els de futbol de la Lliga i aquestes coses, però en aquella època hi havia molts àlbums de cromos, i va sortir el primer àlbum de cromos de Bola de drac Z, que va ser un fenomen total, les targetes col·leccionables, que també és una cosa que al Japó es porta molt, però que aquí era relativament nova, no? Les trading cards, que se'n diu, que també estaven bastant mal fetes les primeres, no tant les segones, i vaja, llavors ja d'alguna manera es va poder saciar la set dels fans de tenir accés a tot això, i el gran, per entendre'ns, producte va ser la publicació del còmic, perquè el còmic no s'havia publicat.
Que de fet era el producte original.
Correcte, era el producte original, i fins que en aquest cas Planeta va aconseguir els drets, que li va costar Déu i ajuda, els propis col·leccionistes no tenien res oficial, entre cometes, per poder col·leccionar. Llavors van sortir els mangas en un format diferent del Japó, perquè aquí estem acostumats a un tipus de còmic, doncs com és la tradició espanyola, catalana, del TVO, i per tant el format és diferent, perquè al Japó són més petits, i va agafar totalment, vull dir, va ser un èxit de vendes a Planeta espectacular. I va arribar fins al final, va tenir la sèrie blanca, que va ser el principi, i la sèrie vermella, que és la que va venir després, que per entendre'ns equivaldria a Bola de drac Z.
Hi ha una cosa curiosa, que és que la sèrie va tenir molt d'èxit a Catalunya, però la resta de l'Estat no va tenir tant d'èxit.
Perquè era de les autonòmiques. Perquè la van comprar les autonòmiques. O sigui, la sèrie és un fenomen.
Però també va arribar
a Antena
3, no?
Però més tard.
Més tard, no?
Més tard, en castellà, òbviament. I no el perquè no va agafar, no ho sabem, no, però vaja, sí que on va ser un èxit va ser on es va emetre al principi, que va ser País Basc, Galícia,
el País Basc en basc.
El País Basc en basc. Sí, i a Galícia es boles màgiques, sí, en gallec. I després també diria que Andalusia, que va arribar, que hi ha una llegenda urbana de que es va emetre el primer capítol a Andalusia, i és mentida. El primer capítol de Bola de drac a la península es va emetre a Galícia i un dia després a Catalunya. I no a que em sap greu que en el sur, com hi ha la gent normal, tothom es pensa, o hi ha blogs i fòrums d'aquests que diuen que és allà. Però vaja, en qualsevol cas, va ser un èxit, per entendre'ns, perifèric o de la costa, si se'm permet, però mai va acabar de ser una cosa tan global a tota Espanya, i quan la recuperen, no sé si Antena 3 o Telecinco, clar que agafa més fans,
però no
de la mateixa manera, amb la mateixa bogeria que va ser, doncs, això, Catalunya, València o País Basc.
Tenim diverses temporades de Bola de drac, però també pel·lícules.
pel·lícules.
Com entren aquestes pel·lícules en la trama? O són històries en paral·lel?
Moltes vegades són històries... O sigui, la majoria no juguen cap paper o no les podem ficar dins del que és la sèrie, la trama de la sèrie, però sí que algunes són, el que avui en dia coneixen com spin-offs, doncs trames separades que en algun moment concret de la sèrie podrien encabir-se com si hagués, podrien haver estat, per exemple, jo què sé, 10-15 capítols. Hi ha una que és de les més cèlebres, que és la que ens presenta el personatge del Broly, que és un dels guerrers de l'espai que se suposa que no existia però que existeix i que és, bueno, allò com el que dèiem del Shonen, no? Se suposa que és el super més poderós de tots i és dels més cèlebres fins al punt de que nosaltres no el coneixíem perquè no ens havien arribat aquestes pel·lícules, però en canvi sí l'havien vist als videojocs de Bola Drac.
Videojocs per... també, imagina't.
Clar, sí, sí. Fenomen global també agafa els videojocs. Llavors, donava la paradoxa de que tu podies jugar a la Super Nintendo al videojoc de Bola Drac i agafar-te el Broly com a personatge sense que aquí a Catalunya sabéssim qui era el Broly, perquè no havíem tingut mai accés a aquestes pel·lícules, que després TV3 també va comprar i les es poden consultar avui en dia ja en català, però que no formen part de la trama original, tot i que algunes sí que les podries arribar a encabir. Algunes són fins i tot paròdies o sigui, els propis personatges de Bola Drac jugant altres papers i tot plegat, i això ha arribat fins avui en dia, on hi ha la pel·lícula de la... Ara no em sortirà el nom, no sé què, dels déus.
No passa res.
Ara quedaré fatal.
És igual. No pateixis.
La batalla dels déus, em sembla que sí. La batalla dels déus i la resurrecció de Freezer, que ja són pel·lícules que aquí s'han estrenat al cinema, cosa que amb les altres pel·lícules no havia passat, i que han tornat a fer sorgir, o sigui, jo recordo anar a l'estrena de la Batalla dels Déus, i el cine ple. I, de fet, els cines no hi van creure molt els exhibidors, en plan, ara ficarem Bola Drac al cinema, i la van haver de posar molts més cines perquè la demanda va ser total. I la segona, la de la Resurrecció de Freezer, ja va anar al Festival de Sitges com una pel·lícula més, i vaja, a l'Auditori del Melià, que és, per entendre'ns, la pompa màxima d'un esdeveniment com aquest.
Et volia preguntar sobre l'estil de la sèrie, si hi ha canvis al llarg de les temporades. Ho dic perquè al començament, quan el Son Goku és petit i hi ha el Follet Tortuga també per allà al mig, la Bulma, etc., sembla que hi hagi més sentit de l'humor i més diversió que no pas a mesura que van passant les temporades, que sembla que la trama està molt focalitzada en les batalles i en les lluites. És cert que hi ha aquest canvi o
sí,
és una percepció que anem tenint errònia?
Tu mires un capítol d'això, no? Del primer torneig de les arts marcials, perquè també hi hagi de lluita, i trobes molta més trama innocent, molt més personatges, per entendre'ns, infantils, i no tan o adults o complexos, i en canvi, conforme sobretot a Bola Drac Z, clar, Bola de Drac Z, que és... O sigui, la Bola de Drac, per entendre'ns, la primera gran temporada, acaba ja amb un torneig de les arts marcials, ja amb el Son Goku, per entendre'ns, crescut, lluitant contra el cor petit, val? Però ja és gran, ja és adult, ja no és un nen. I en canvi, Bola de Drac Z, la sèrie canvia completament i es converteix gairebé en una space opera, en una sèrie de ciència-ficció total, on ja des del primer capítol ens trobem un tal Raditz, per cert, em sembla que doblat pel Joan Pere, tela, on et diu que és el germà del Son Goku, que ve de l'espai, i t'enteres que Son Goku ara de cop i volta ve de l'espai, i llavors comença a entendre perquè té cua, comença a entendre perquè és tan fort, però ara en el fons t'adones que és un extraterrestre que ha estat convisquent amb nosaltres. S'explica el passat de com el seu avi Son Gohan el comença a cuidar, però vaja, perquè Son Goku està enviat a la Terra teòricament per destruir la Terra, i per tant és un concepte totalment diferent del que teníem a la primera temporada, on era un nen, on hi havia tot el temps de la llegenda del rei Miku, que quan ja va evolucionant canvia totalment, i veiem doncs això, que Son Goku realment és un guerrer de l'espai que ha vingut aquí i que per culpa de caure's quan era petit, d'alguna manera perd la memòria, es torna un superbon nen.
I on d'aquests personatges clàssics de la primera temporada, sobretot, que juga aquest paper en el rol de l'humor, que és el Follet Tortuga.
Sí.
Que és un vell verd.
És un vell verd, sí.
Que
sí.
És un element també habitual a les sèries japoneses, no? Vull dir que no és un personatge creat allà, sinó que té un motiu perquè hi és, no? Perquè, vaja, en la cultura...
I tant, no, és que no només a les sèries, és un element real al Japó de veritat. Sí, sí, per tant, el que fa...
La relació amb el sexe la tenen una mica elevada.
Sí, però és curiós perquè això en parlava amb l'Oriol Estrada, que és l'autor del llibre de Son Goku Mania, el Big Bang del manga, per un article que vam fer publicar fa poc al Cinèfil, i deia que, clar, la relació del Japó amb el sexe és com molt estranya, perquè són, per un costat, molt desinhibits i molt naturals de parlar de segons què, però a la vegada, a la vida personal, hi ha com molta timidesa a l'hora d'abordar-ho. I, per tant, el Follet Tortuga, en concret, i els vells verds aquests del Japó que estereotipa el Follet Tortuga, però que a la vida real existeixen, doncs és una mica aquest xoc entre aquestes dues realitats. I l'article aquest explica una cosa que em va passar a mi quan vaig anar al Japó l'última vegada, i és que vaig anar a un centre comercial i de cop i volta vaig veure tota una cua de tios, homes, de diferents edats, i en plan, què està passant aquí? Deu haver-hi aquí una estrella de Hollywood o alguna cosa? I no, estaven esperant per donar-li la mà a unes nenes de 15 o 16 anys que estaven, que tenen un grup d'aquests de J-pop o que se li diuen les idols, i que són nenes que canten amb faldilletes i tot plegat, i feien cua per donar-los la mà. I això, vull dir, això en un centre comercial normal, sí. Com si això passés avui a l'illa Diagonal de Barcelona, I per tant, és que això existeix a la cultura i a la societat japonesa. Llavors el que fa volar Drac és agafar un d'aquests personatges, posar-lo al servei de l'humor, com és el Follet Tortuga, i a nosaltres pot semblar una bajanada, una cosa... Però és que això passa. Al Japó hi ha gent que paga per parlar amb noies joves. Parlar, sense res més, Paguen, van al restaurant, queden, s'expliquen la vida, normalment el noi li explica la vida a la noia, i ja està, i dona la maneta, i passi bé fins l'any que ve.
Una altra cosa que et volia preguntar, i que probablement molts no sabem o no sabíem fins ara, és que hi ha censura, no?, als capítols de Bola de Drac.
Va haver-hi censura quan es va arribar a Bola de Drac, va haver-hi censura.
A Catalunya?
A Catalunya.
Què va passar exactament? Breument, perquè ens queden pocs minuts.
Hi havia, per exemple, un dels primers capítols on el Follet Tortuga i la Bulma són, i el Son Goku són els grans protagonistes, doncs directament el Follet Tortuga intenta aconseguir favors de la Bulma, i la Bulma diu, home, clar, si vols el Follet Tortuga, li diu, si vols això, m'hauràs de donar alguna cosa a canvi. Doncs jo què sé, ensenya'm el cul, o ensenya'm els pits, o coses d'aquestes, que ens pot semblar molt xocant. Hi ha algunes imatges, doncs, de la Bulma aixecant-se les faldilles, o directament dels pits de la Bulma, que aquí no es van arribar a passar. I després, a vegades, ja per internet, quan gent que es va, no sé bé on, quan es descarregaven sèries il·legals i tot plegat, capítols de Bola de Drac en català, on de cop i volta trobes un tros en japonès, que coincideix, que és algun tros pujat de to, verd, sí, que està en japonès. I per tant, això, d'alguna manera, aquí, a TV3, es va treure, perquè clar, no oblidem que Bola de Drac estava al Club Super 3, és que clar, el que el Japó pot semblar molt normal, aquí podia xocar-nos molt, i que clar, que una sèrie de nens sortissin tetes, doncs no era del tot canònic, i de fet, això va arribar a portar problemes polítics. Vull dir, Unió volia carregar-se a Bola de Drac.
Aquell partit de Duran i Lleida, perquè
sí,
la gent...
Unió de Moc, sí, i era públic i notori, i altres parlaments, com el Parlament Andalús, hi havia vull dir, peticions de grups polítics perquè això es deixés d'emetre, perquè es considerava que era una cosa totalment contrària a la moral, i que només doncs, això, hi havia sexe i guerra i tot plegat, i com si no n'hi hagués altres productes, tot sempre focalitzat a l'entreteniment i a la drag i els dibuixos i tot això, i per tant, vull dir que no és una cosa que només... formés part d'una conversa de bar, vull dir que va ser un problema polític real el fet de portar una sèrie amb una sèrie de valors i amb una desinhibició per la qual aquí, a principis dels 90, sembla que encara no estaven preparats, o com a mínim per tenir-la en una franja com és la franja infantil d'horari de tarda del Club Super 3.
Ja per anar tancant, algun consell per a algú que no l'hagi vista? Bola de Drac, a part de que la vegi, òbviament,
clar.
Però, doncs, escolta, comença per aquesta temporada concreta, comença des de l'inici, mira primer els còmics, algun consell que diguis, escolta, home, abans de posar-t'hi...
Com a tota obra literària que ha acabat a la televisió o al cine, sempre és bo anar a la base, que en aquest cas és el manga. El manga està publicat en català des de fa molts anys, hi ha diversos volums de recull, o sigui, del que són els capítols originals que es van publicar al Japó a Akira Toriyama. Ara, clar, la sèrie en aquest cas, millor veure-la com toca cronològicament des del principi quan el Goku és petit i com va evolucionant doncs, fins al final, que per cert, no s'ha acabat. Ara Bola Drac Super continua.
T'anava a preguntar com acaba Bola Drac,
no,
però vaja,
no acaba, Bola Drac,
i punts suspensius.
No acaba, Bola Drac continua en actiu ara mateix ja, i o sigui, no, vaja, potser s'han acabat ara els capítols i no estic actualitzat. En qualsevol cas, clar, ens pensant que havia acabat, però en Bola de Drac Super fa un parell d'anys ha tornat. De fet, això una mica gràcies a aquella pel·lícula que dèiem de la Batalla dels Déus i la Resurrecció de Freezer, que ja t'introdueixen alguns personatges que ara són part principal de la trama de Bola de Drac Super, que reconec que no he vist ni llegit encara, però que ho faré quan acabi, quan ho pugui, sí, quan tingui temps.
Ja per tancar, en recordes el llibre de Son Goku Mania, autor, editorial, sí, etcètera, per la gent que en vulgui saber molt més?
I tant, es diu Son Goku Mania, el Big Bang del manga, l'autor és l'Oriol Estrada, és d'Edicions Xandri, i bàsicament el que explica és això que he explicat jo sense saber-ne tant com l'Oriol Estrada, que és un expert en la matèria, però se centra sobretot en què va passar a Catalunya i a Espanya, no? Com ens arriba Bola de Drac com a fenomen, i això vol dir sèrie, i això vol dir manga, i això vol dir després merchandising, fotocòpies i tot plegat, i després quina és la repercussió i per què és el detonant de tota una sèrie de productes japonesos que ens vindran més tard. Doncs possiblement Doraemon, Naruto, One Piece, Ataque de los Titanes, un munt de sèries que avui en dia són un èxit. Si aquí no haguéssim tingut Bola de Drac i hagués triomfat de manera que ha triomfat, potser no liberaríem l'atenció que li parem ara.
Joan Ramon Amadàs, moltíssimes gràcies per haver vingut a parlar-nos de Bola de Drac.
Moltes gràcies a vosaltres.